Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:15 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 2 minuts. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Us saludem en aquest dissabte 11 de maig, dia de reflexió electoral. Us saludem des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Avui, com sempre, com és habitual, des de les 11 i fins la 1 en punt de la tarda, aquí reflexionem entorn a temes gastronòmics, enològics i turístics. Recorregut que iniciem amb l'abans dels temes que tractarem al llarg d'aquestes properes 2 hores de ràdio. La primera ubicació la localitzem al peu del Montseny, zona que coneixerem amb l'assessorament del nostre company, el Joan Pallarès, fent parada gastronòmica a la Font de Montseny. Seguirem amb el vi com a protagonista, parlarem d'enoturisme, propostes que plantegen des del celler cooperatiu d'Espolla a l'Alt Empordà. Seguirem fent camí, nova edició de Plat a Plat, amb noves propostes de gastronomia i de plats certament molt interessants. Els portarà, com sempre, els nostres assessors, l'Inguero Rodríguez i el Josep Maria París. I tancarem la primera hora de programa des de la localitat de les Cases d'Alcanar, on tindrem el plaer de conèixer la cuina de l'Ernesto Tejados, xef i propietari de la Taverna del Mau. A partir de les 12, més temes. En aquest cas, s'obrirà camí la informació oleica. Parlarem de bons olis que ens arriben des de Garriguella. La referència, Clos de la Torre. Avui a la nostra secció Àrea de Consulta Solucions a la Sequera parlarem de la instal·lació de gespa artificial amb l'empresa Tot Gespa, amb la mirada molt posada en el sector de la restauració i hoteleria. Seguirem fent camí avui fins la comarca del Berguedà, anirem fins la localitat d'Avià. De nou, amb el Joan Pallarès coneixerem territori i ens hospedarem a l'hostal La Roda. I tancarem el programa des de Terres Lleidatanes. El Fes serà el nostre darrer destí, molt en particular el restaurant Casal del Fes, cuina de territori servida i una curiositat, amb un robot amb tasques de cambrer. Bé, doncs aquesta és la nostra proposta en aquestes properes 2 hores de ràdio que arrenca en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra i que us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, David Morral, qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Comencem amb uns instants informació meteorològica i entrem en matèria.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Comata de penjar arrere.
per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Cap de setmana de primavera avançada, per no dir de cap de setmana d'estiu, perquè esperem algunes màximes de fins a 30 graus. Hem tingut molts caps de setmana amb temperatures baixes, amb pluges, fins i tot algun cap de setmana d'aquests últims amb nevades, i ara toca parlar de temps pràcticament d'estiu. Aquest dissabte, ambient assolellat, alguns núvols poc importants, ara aquest matí, a les comarques del litoral sud de Catalunya. I de cara a la tarda apareixeran també algunes nuvolades cap a les comarques del Pirineu. No descartem que aquesta tarda pugui arribar a caure algun plogim cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra, però serien fenòmens puntuals i aïllats, amb unes temperatures que estaran situades per sota dels 25 graus a la costa, però per sobre d'aquest valor a la resta de Catalunya, i màximes de 30 o una mica més a punts de l'interior, especialment comarques de l'Ebre i també comarques del Pla de Lleida. Els vents seran fluixos del sector del sud, per tant la situació marítima molt tranquil·la i encalmada. I demà diumenge el mateix que avui, amb aquests ruixats possibles, però molt situats, molt localitzats a punts de les comarques del Pirineu. Canvis de temps una miqueta més importants ens haurien d'esperar dilluns, quan arriba una massa d'aire una mica més fresca, que farà baixar les temperatures i pot arribar a donar algun ruixat una miqueta més important, sobretot la matinada de dilluns a dimarts, però d'augment, dissabte i diumenge, sol i temperatures pràcticament de ple estiu.
Trotamundos.
Trotamundos. Amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
De colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat.
Vinga, doncs nosaltres ens ocupem dels primers protagonistes en aquest dia, en el que, tal com us dèiem, nosaltres reflexionem. Avui és el dia de la reflexió, avui reflexionem al voltant dels millors llocs per anar a passejar arreu de Catalunya, per menjar d'allò més bé. Avui, no ho dubteu, tenim un programa molt interessant en el que irem trepitjant diferents territoris d'aquesta Catalunya que estimem tant i que val la pena conèixer. I nosaltres, doncs, tots els dissabtes ens ocupem de territoris, el primer dels quals en aquesta edició el situem ben bé a les faldilles d'una de les muntanyes més espectaculars que tenim a Catalunya, que és el Montseny. Cap allà anem. En uns instants farem també aturada gastronòmica amb una fonda. Ja només això ja és seguretat de que ens tractaran bé, que menjarem bé, que hi haurà bona gent. La Font de Montseny, una referència realment molt coneguda a la localitat de Breda. En uns instants anirem i ens atendrà la seva responsable, la Mercè Boada, que ja ens escolta. Però abans anem a donar algun d'aquests arguments de pes per visitar tota aquesta zona. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una zona, el Montseny, que dona molt i molt de si,
sí, dona per reflexionar, reflexionar i moltíssim.
Exacte.
I a part de reflexionar, fer altres coses, no? Passejar, menjar, fluir de la zona aquesta. I m'agrada parlar de la Font de Montseny, de com de bé es menja allà, però permetre'm que parli avui, no parli de menjar, ni de tot aquell concepte sacre que tinc jo per la paraula fonda, que vol dir d'entrar del bon tracte, un tracte diferent, és a dir, un concepte que, bé, que només tenim aquí a Catalunya, el que és l'hostatgeria, no? La paraula fonda sí que existeix en altres idiomes, però pràcticament l'apliquem sobretot aquí, no? Parlaré més bé del que podem fer en fi, pels voltants de Breda, per més que res per agafar gana, no? Per no sentar-nos a la taula així amb eixut, sinó de fer un dematí complet. I mira, la mateixa població de Breda té molta cosa. Té, per exemple, el monestir de Sant Salvador, benedictí, fundat el 1038 pels vescomtes de Cabrera, amb una església, l'església de Santa Maria també, té... podem trobar aquí una barreja de romànic ben antic i de gòtic, un campanar de primera, i bé, doncs, des d'aquí podem fer una dotzena d'excursions, a quina millor, pujar, per exemple, cap a Riells, estar allà a la rectoria aquella que va estar tants anys mossèn Pere Ribot, el poeta del Montseny, podem anar a Gualba també no ens queda lluny, i és una altra preciositat, i bé, tot el Montseny majestuós, per descomptat, amb mil i una excursions, però segur que també a tots ens cridarà molt l'atenció. Només quan estem allà ja ens crida l'atenció un turó aïllat que queda, i aquest turó aïllat és el castell de Montsoriu. El castell de Montsoriu ja està esmentat des de l'any 1002, és a dir, un castell antiquíssim, vinculat als Cabrera, la família dels Cabrera, els vescomtes de Cabrera, i bé, doncs un lloc... paradís, jo que dic, únic, no? Un castell d'aquells que des de lluny ja es veu aquell punt segut, no? Tota la muntanya aguda, i en fi, el cronista d'Esclot ja deia que en aquell temps ja deia que era el castell més bonic de Catalunya. Avui, en part, està restaurat, i millor que estigui restaurat en part i condicionat per la visita, però jo recordo la primera vegada que vaig pujar fa, doncs, no sé, potser farà 40 anys, realment anar per les runes del castell era una mica jugar-te la vida. No sabies mai si et cauria un roc al damunt o què et podia passar, no? Avui en dia és, en fi, amb una facilitat més gran d'accés fins al llà mateix castell, i, evidentment, també una altra cosa, la vista que veus des del castell, això és únic també.
Doncs et puc assegurar que si visitem algun d'aquests llocs, la gana l'obrim, eh?
Segur. I ens assenyem a taula amb ganes de ser senyors soldats.
Doncs amb aquestes ànsies gastronòmiques, aquí és on entra la Mercè Boada, per calmar aquestes ànsies gastronòmiques i fer que acabem de rodonir aquest dia gastronòmicament parlant, amb un èxit assegurat. Mercè, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
M'agrada molt parlar amb tu i saludar-te. Ara fa temps que no parlàvem, i parlar d'aquesta Font de Montseny que us heu fet, que està consolidant un nom, en fi, realment molt interessant. Quan parlem d'aquesta zona, sempre surt el vostre nom,
Home, doncs sí, la veritat és que sí. És bueno, un dels referents del poble, precisament, a més, de l'edifici patrimoni del poble, vull dir, té, bueno, ve del segle, si no me'n recordo, no vull mentir, però de l'any 800 i pico, vull dir, és de la primera casa que havia al poble i es va quedar com a fonda, i fonda segueix.
Uh-huh. I per molts anys, perquè esteu fent molt bona tasca, gastronòmicament parlant, amb un segell que heu, en fi, al llarg dels anys heu anat treballant, no? El que deia el Joan, no? Quan parlem de fonda, home, no sé si el 100%, però tenim assegurat una bona menja. Ja, no?
Home, doncs, la veritat és que sí. Jo, mira, jo quan vaig, recordo l'any 2008, quan vaig aterrissar aquí per treballar, em va enamorar. Vull dir, la fonda em va enamorar la cuina que hi havia, em va enamorar tot. I, a més, puc dir-te que treballo, bueno, amb unes ganes d'innovar. Tinc un gran mestre, que és en Josep Monieja, va venir aquí amb la seva estrella Michelin de Via Veneto i va adaptar la cuina d'allà a la d'aquí, a més, intentant lligar la cuina francesa amb la catalana. Jo he seguit aquest ritme, Vull dir, he seguit les seves receptes, segueixo els plats que aquí estan molt demanats, com la, ara, de temporada, bé, l'albergínia, tenim l'albergínia. L'albergínia farcida de botifarra de perol, buah, espectacular.
Caramba.
Els pèsols de llàgrima que ara entren, ja han entrat, es poden cuinar de moltes maneres, guisats, guisats amb pernil, guisats amb cansalada, de moltes maneres. Vull dir, ara, precisament la primavera, és una de les èpoques que a mi m'agrada més. Per què? Perquè hi ha molt de color amb els plats, perquè es pots combinar molt bé.
Sí.
Les amanides és la reina dels plats, pot ser una infinitat d'amanides, inclús amb l'espinaca, la fulla d'espinaca, que ara també, vull dir, que també entra. El carbassó, la carxofa, que és de temporada d'hivern, però entra algú ja en part de la primavera, que pots aprofitar la carxofa saltejada amb virutes, amb encenalls de pernil. Vull dir que porta un colorido i una gran varietat a la primavera que, bueno, el que no vulgui aprofitar-ho és perquè no vol, però per aprofitar ganes n'hi ha, vull dir, hi ha infinitats de plats. Els peixos blaus són els que ara
a la
primavera,
sí, sí,
són els que més es demanen.
Exacte.
Entra la tonyina vermella també, que també és molt demanada com a plat. Vull dir que, i bueno, ja parlem de les fruites, hi ha infinitat de fruites, el kiwi, la cirera picota, les maduixes, i molt les al Maresme, que són boníssimes. Vull dir que creació de platja n'hi ha molts, molts, jugant amb els colors, jugant amb les textures, jugant amb els sabors. I quan tu crees i pintes aquests plats a la cuina, pensa que al comensal, quan arriba a la taula, té una degustació que quan la degusta, tens un conjunt d'aroma, textura, sabor. Què més? I és el que intentem fer aquí també a la fonda.
Realment, escoltant com expliques la teva cuina, Mercè, un dedueix, i puc assegurar que tu aquest ofici a tu t'apassiona, no, això de la cuina?
Home, jo te puc dir que a mi el xef Josep Monesa m'ha ensenyat a estimar la cuina. A mi m'ha agradat sempre, per això. Però quan tu veus, perquè fer plats, crear plats, és com un pintor pinta quadres. Tu estàs pintant uns plats, estàs creant, i la teva il·lusió, la il·lusió més gran, és que aquest plat arribi en aquesta taula i que aquest comensal vegi la creació que has fet tu i que la pugui degustar. Vull dir, aquesta és la finalitat de crear tu els teus plats, jugar amb els colors, sobretot. A mi m'encanta jugar amb els colors, m'encanta, m'encanta. Però tens que saber fer-ho també, vull dir, has de saber que el que tu poses lliga amb tot el que n'hi ha al plat.
Exacte.
Jo no sí, sé, sí. Jo, per exemple, una amanida de burrata, dius, bueno, una amanida de burrata que és sosa, no? És rúcula amb la burrata a sobre. Bueno, però si tu li fas un carpaccio de tomàquet, que la poses com a base, i poses la rúcula, al voltant hi poses els tomàquets cherry de colors, i a sobre la burrata, xapó.
Home, estàs creant un quadre, o quasi, més que un plat,
sí.
Home, no, però diuen...
Clar,
diuen que la cuina també, el primer contacte, entra molt per la vista, no?
Sí, sí. A mi en Josep m'ensen molt que... Mira, hi ha moltes maneres d'empletar un plat. Hi ha la manera d'empletar, dir, pif-paf, poses allà, pulles amb patates fregides. No, no, és que inclús les patates fregides té una manera... no es posen de qualsevol manera. Vull dir, tu amb les teves manetes pots fer, pues, posar-les de manera que per la vista diguis, ostres, quines patates fregides, m'entren pels ulls, tinc ganes de menjar-me amb uns pebrots del piquillo al costat, o saltejats per sobre. Vull dir, jo he menjat a molts llocs i quan comparo i miro i algunes coses si me les emporto cap aquí i ja li comento també amb el xef, en Josep, mira, he vist això, he vist allò, tu què faries? Doncs mira, per aquí no vagis, mira, ves per allà. I si ho fas d'aquesta manera, ja veràs tu com te queda el plat. Pam, ja tens el quadre al cap i el plantes al plat.
I tant que sí. Doncs, amics, aquesta passió, amb aquesta passió, una mica, doncs, encomanada per al Josep Moniesa. Per cert, el Josep Moniesa, que és una eminència a la cuina, crec que ara estan a l'Hostal de la Gavina, no?, a Sagaró.
Bueno, va estar a l'Hostal de la Gavina, el van posar com a cap de cuina a la Taverna del Mar,
uh-huh.
I ara està com a cap de cuina, que ja ha sortit en els diaris, a la Làbriga, a l'hotel La Làbriga de Sagaró.
De Sagaró, també, sí, sí. Doncs una referència...
Però, realment... bueno, no deixa d'estar lligat a la fonda, perquè està allà treballant, però pensa en la fonda.
Exacte.
I cada dia tenim comunicació i em diu Mercè com ha anat... mira, he après i tinc uns plats que quan vingui cap aquí, perquè cada setmana ve aquí ell, ve aquí, fa molta producció, estic jo amb ell treballant, és una gusada, un plaer treballar amb ell.
Tant,
per això
tant, dic, sí.
M'ha ensenyat a estimar la cuina, aquesta cuina, la de la fonda.
La que va crear ell.
Exacte,
la que va crear el Josep Moniesa fa ja molts anys, amb el que també nosaltres vam tenir el plaer de parlar quan era el responsable de cuina d'aquesta Font de Montseny. Amics, avui l'estem fent protagonista, la primera aturada turístico-gastronòmica en aquest dia de reflexió. Hem reflexionat menjant doncs, aquests plats en aquesta Font de Montseny, que està a la plaça Trunes, número 1, de la localitat de Breda, i que té un telèfon important per reservar taula, 972-160-294. 972-160-294. Aquesta és la referència que avui obre el nostre programa amb aquesta cuina de la Mercè Boada, inspirada, tal com deia ella, en el seu mestre, en el Josep Moniesa. Mercè, t'envio una abraçada molt forta i gràcies, com sempre, per la teva amabilitat.
A vosaltres.
Cuida't molt, un petó, cuida't. Joan Pallarès, t'espero la darrera part del programa, que avui tenim feina. Avui passarem pel Berguedà i per Lleida, així que se'ns gira la feina.
M'encanta viatjar.
Gràcies, fins ara mateix.
Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler.
Seguim endavant en aquesta primera hora de programa. Seguim el nostre recorregut que ens portarà fins a una en punt de la tarda, ja sabeu, amb la gastronomia i la enologia, com a elements fonamentals, pilars fonamentals de la temàtica d'aquest espai de ràdio. El món del vi és realment molt canviant, molt dinàmic a Catalunya. els cellers que elaboren els seus productes i també els cellers cooperatius, les cooperatives, el cooperativisme a Catalunya, que té un pes específic molt important, per cert, en productes cada cop més competitius. No només en el sector enològic d'elaboració pròpiament de vins, sinó també les activitats paral·leles que van molt lligades en el coneixement d'aquests productes. Avui volem parlar d'enoturisme. Ja sabeu que aquestes darreres setmanes estem parlant d'enoturisme a diferents indrets de Catalunya. Avui anem cap a l'Alt Empordà per celebrar amb ells aquesta cooperativa, el celler cooperatiu d'Espolla, des de 1931. Per tant, ens trobem amb una cooperativa històrica de Catalunya que certament també estan han pujat en aquest tren de les activitats paral·leles en el coneixement del vi, amb aquest enoturisme. Avui en parlem amb el seu sotspresident, és membre de la junta d'aquesta cooperativa, és el Josep Maria Tejido. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Sempre és interessant, no?, explicar i que els consumidors vegin allà on es fan aquests vins, no?
Sí, jo crec que, per desgràcia, cada vegada hi ha més distància entre la feina que es fa en el món pagès i els consumidors finals, que tot sovint són d'entorns urbans que poder no han tingut oportunitat per conèixer de prop quina és la feina que hi ha al darrere dels productes que consumeixen, no? I en això el món del vi no és cap excepció.
Uh-huh. Vosaltres, des del celler cooperatiu d'Espolla, feu diferents alternatives, diferents propostes a nivell enoturístic, molt dinàmiques. De fet, em sembla que avui dissabte inclús teniu algun concert, no? La música i el món del vi sempre va molt lligat, no?
Sí, de fet, moltes vegades hi ha aquesta imatge, no?, de gustar un bon vi acompanyat d'un concert o d'una música de fons, perquè al final no deixa de ser una imatge d'un moment de satisfacció, no? El d'estar degustant aquell vi que et ve de gust o escoltant aquella música que t'agrada. I amb això, doncs, ens apareix una oportunitat per acostar la gent que li agrada assistir a concerts, doncs, que vinguin a les instal·lacions del celler i al mateix temps poder tastar els vins que estem fent.
Mm-hmm. Dins d'aquest cercle de vins, de tast de vins i olis, que avui, doncs, dissabte, sí, doncs, teniu aquest concert també aquí en el celler, no? I a part d'això, doncs, òbviament, visites en la cooperativa, visites a les vinyes, trepitjar les vinyes, inclús visites teatralitzades.
Sí, això ja és una experiència que ja fa anys que l'oferim. Al final hi ha molts cellers que organitzen la visita a les instal·lacions i ens vam empescar la idea de poder-ho fer d'una manera que ens acosti al món de l'espectacle, no? Amb un personatge que fa la visita, però que transporta una mica el que és l'experiència, la vivència que tenia una persona ja jubilada que en el seu moment havia treballat i havia dedicat moltes hores al celler. I aquesta persona és la que acompanya els visitants al llarg del recorregut de les instal·lacions i la veritat és que és una proposta que té molt d'èxit perquè en tot cas és una oferta diferent del que habitualment es troba en les visites en els cellers del país.
Mm-hmm. Estem parlant, doncs, de coneixença del territori, de trepitjar les vinyes, a més, unes vinyes que imagino que ara, en aquesta primavera, us ha plogut una mica, no? Ja sembla que la cosa ha anat millor, no?, aquestes darreres setmanes, en
ja
quant
tocava
a la sequera, no? Ja tocava, exacte.
Ja tocava.
Sí.
La veritat és que aquest any ara fa molt de goig passejar-se pel terme. Aquí a Espolla, que som al peu de l'Albera, és un terreny que portàvem ja una bona temporada de sequera i en comparació amb l'any passat, que ara el mes de maig, que és el moment de la brotació, i quan les vinyes estan esclatant i que estan brotant amb un creixement que d'un dia per l'altre gairebé pots veure com evoluciona la planta, en comparació a l'any passat, per exemple, pràcticament no hi havia moviment, no? Estava tot com si encara fóssim a l'hivern. I ara, després d'aquestes pluges, ara ja portem unes setmanes que fa goig de passejar perquè veus aquests colors, no només de les vinyes, sinó els camps, les sí. oliveres mateixes, que d'aquí pocs dies floriran, tot el que és l'entorn de suredes i de prats d'aquí de la zona, que estan espectaculars, i és una bona ocasió per venir per veure com llueix la natura quan té allò que t'han preuat com és l'aigua.
Efectivament, i tal com deies tu, ja tocava, perquè la veritat és que s'han passat moments molt complicats. No oblidem que encara ho segueix sent, no? És un moment, doncs, que encara...
Sí, però al final, com a mínim, hem parat el primer cop, exacte. Que és un moment molt delicat, aquest. Sortim de l'hivern, les plantes reactiven, per entendre'ns, amb la brotació, i si no tenen un mínim d'aigua, és unes circumstàncies llavors molt compromesa no poder tenir disposar d'aquesta aigua. I el fet de que hagi plogut ara al llarg d'aquest mes d'abril fa que, com a mínim, aquest primer període de creixement ara doncs estigui amb uns paràmetres normals. Després, evidentment, abans no el fruit no estigui a punt per collir la verema, que és el setembre, evidentment farà falta encara més aportacions d'aigua, que si tot va bé hauria de caure del cel, perquè hem de recordar que almenys en el sector aquest d'aquí de l'Albera no hi ha altra alternativa, perquè no es disposa de sistemes de rec, i per tant, si no cau aigua del cel, les plantes ho passen malament.
Certament. Amics, avui estem parlant aquest matí dissabte amb el Josep Maria Tejido, és el sotspresident, membre també d'aquesta junta de la cooperativa, del celler cooperatiu d'Espolla, en aquesta zona de l'Alt Empordà, una zona realment excepcional per l'elaboració de vins, uns vins extraordinaris, amb els que hem parlat en diverses ocasions, amb el seu responsable d'enologia, amb el Pau Albó, en fi, una persona doncs, que també és molt didàctica en el sentit d'explicar com són aquests vins i de donar a conèixer no només els vins, sinó també aquestes alternatives doncs, per veure la feina que fan, no? Per elaborar, en qualsevol cas, i al final del camí, doncs, aquests productes. Esmorzars rurals, visites teatralitzades, tal com ens està explicant el Josep Maria, i, en definitiva, trepitjar aquest territori que ara, en aquesta primavera, està realment excepcional, brotant. Les vinyes estan en un moment doncs, molt bonic, en un moment molt especial. El teu ull clínic, què diu? Potser és molt prematur, no?, fer-te aquesta pregunta, però...
Ui, sí, això...
Ja veig que el saps per on vaig, no? Però la verema, com es presenta?
Això, ja. A veure les venir, saps? Vull dir que no... Direm mai, és allò tan suat, però tan cert, no es pot dir blat fins que sigui el sac i ben lligat. Per tant, ara tenim una perspectiva d'una brotació normal, que si tot continua com ha de ser, doncs hauria de conduir una verema com les que ja, per desgràcia, fa dos o tres anys que no veiem. Sí. Però d'aquí de la data d'avui fins que comencem a collir la segona quinzena d'agost, poden passar tantes coses i n'hi ha tantes que no depenen de nosaltres, que parlar de previsió és una temeritat.
Exactament. No? Doncs, a veure si tenim ocasió de fer-te aquesta mateixa pregunta d'aquí uns mesos. En qualsevol cas, sí que et volia fer ja una darrera pregunta. No? Si parlem del celler cooperatiu d'Espolla a nivell general, no? A nivell de vins, a nivell olis també, que feu uns olis excepcionals. Quin seria el vostre segell, no? Quin seria la vostra filosofia d'elaboració d'aquests productes en aquesta zona de l'Alt Empordà?
Aviam, nosaltres som un celler cooperatiu que es va inaugurar el 1931. I això, vulguis que no, ja ens marca una mica el caràcter. No? Tenim un historial molt llarg i, per tant, la tradició de la feina que estem fent aquí es remunta a generacions. Però també, per altra part, s'ha fet un esforç molt important de posar-nos al dia. I jo crec que és una mica la nostra senya d'identitat, no? El fet de que tenim un passat prou dilatat, però una perspectiva de futur que és prometedora, perquè la feina s'està fent, ens estem actualitzant contínuament i, de fet, això es reconeix amb alguns premis que al llarg de l'any alguns dels nostres vins doncs, en els concursos podem recollir. No? Per tant, una mica és aquesta idea, no? De que venim de gairebé 100 anys enrere, tenim una perspectiva de futur molt il·lusionant.
Doncs amb aquesta perspectiva de futur il·lusionant que ens esmenta el Josep Maria, nosaltres tanquem aquesta xerrada. Ha estat un plaer parlar de vins amb tu i sobretot parlar d'aquest enoturisme, aquestes activitats paral·leles en el sector del vi, però que són tan i tan importants per conèixer efectivament la vostra feina. Si voleu més informació us podeu adreçar en aquesta plana web, cellerespolla.com, cellerespolla.com, i aquí doncs trobareu, en fi, contactes per, si us pot interessar, doncs, adreçar-vos-hi i reservar la vostra visita i la vostra experiència, en definitiva. Josep Maria...
Recordeu que precisament aquest dissabte, al vespre, tenim un concert de música de jazz i bossa nova, que, si us animeu, a les 7 del vespre ens trobareu allà a l'esplanada del celler. Doncs, els cobertons.
Doncs queda dit, qualsevol cosa, ja sabeu, aquesta plana web, cellerespolla.com, amb el telèfon que el trobareu, i aquesta proposta per avui mateix dissabte, aquest concert en aquesta esplanada del celler cooperatiu Espolla. Un plaer, Josep Maria, de veritat, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que tingues bon dia.
Vinga, bé.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio. De plato a plato, con Aingeru Rodríguez.
Bueno, pues seguimos adelante en este segundo sábado del mes de mayo. Continuamos con más recetas dentro de esta sección de plato a plato. Hoy seguimos también con la carne de caza como elemento fundamental y sobre todo protagonista en esta entrega de plato a plato. José María París, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Aingeru, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Pues
estupendo, como siempre.
¿Has cazado?
Mucho.
un cazador nato.
Bueno, no, para que te guste la caza no hay que ser cazador. Que esto lo hemos dicho alguna vez.
Piensa que cuando dice la mili todavía os teníamos los arcos y las flechas, o sea que...
Pero a él ya le llamaban el predator, ¿eh?
Sí, exacto. Bueno, dejemos, corramos un tupido velo, corramos un tupido velo. Chuletas de jabalí al horno.
Sí, las chuletas de jabalí. Todos tenemos en mente las chuletas de cerdo y tal, y no tomamos aquí, y las de vaca, ni te cuento.
Pues soy de jabalí, pues que hay, vamos, mira que hay unos cuantos,
Pero es que además de jabalí, todavía son más suculentas. Son como un poco más atrayentes. Más, cuando las tienes ya hechas, dices, madre mía, lo que me estaba perdiendo yo. Chuletas de jabalí, fácil, fácil. 8 chuletas de jabalí para 4. Ramillete de romero, ramillete de tomillo y ramillete de salvia. Hojas de laurel, perejil fresco, 4 manzanas reinetas, a mí es la que más me gusta. 150 gramos de mantequilla, un vaso de vino blanco de Jerez, pimienta y sal al gusto. Hay unos poquitos más de ingredientes, pero todos tenemos en el fondo de armario de la cocina seguro. ¿Qué vamos a hacer? Primero, muy importante, cortar la mantequilla en daditos pequeños, para que se funda toda de manera homogénea, muy importante, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a aplanar ligeramente las chuletas con el mazo de madera que tenemos en casa, le vamos a dar unos golpecitos, queden un poquito más planas. En el fuego, una cazuela grande, vamos a poner 60 gramos de esta mantequilla y las hierbas aromáticas muy bien picaditas. Cuanto más picaditas, mejor. En cuanto empiece a espumear un poco, añadimos las chuletas y las vamos a rehogar ahí a llama viva, o sea, con buena llama o buen calor, con máximo, Vamos a sazonarlas con sal y pimienta y vamos a agregar el vino. Y las vamos, cuando esté a medio cocer, las vamos a reservar. Vamos a dejarlas en reserva. Y en otra fuente vamos a untar. Vamos a untar la fuente de mantequilla fundida. Ponemos una capa de manzanas cortadas en rodajitas finas, que no sean muy gruesas. Agregamos las chuletas. Volvemos a poner otra cama por encima de las chuletas de manzanita. Y luego vamos a echar toda esta salsa que nos ha sobrado por encima. La vamos a meter al horno medio unos 20 minutos. Y cuando ya estén tiernitas, que ya vemos que están ya totalmente doraditas, las vamos a retirar, las vamos a dejar reposar unos minutitos y las vamos a emplatar. Y vamos a agregar ese juguito que tenemos por encima para que queden más presentables. Guarnición, la que nos apetezca. Un puré de patata natural, un puré de calabaza, de castaña. O sea, es que cualquier cosa que nos venga bien y que nos guste, que es muy fácil. No tenemos grandes secretos.
Uh-huh. Fíjate, José María, aparte de jabalí, romero, tomillo, salvia, laurel,
sí.
Vino...
Es unos complementos que
la naturaleza que, pura aquí,
exacto,
en ese
que puedan
plato,
seguir esa línea de plato totalmente natural, ¿no? Aparte con unas chuletas que de jabalí pues puede ser lo más apto, lo que la gente le viene primero a la cabeza, es más fácil para no solo cocinar, sino luego para consumirlo, ¿no? Aparte es un plato muy bonito para compartir, ¿no? O sea,
claro, si no lo queremos, por ejemplo, la salsa tan enterita, con tantos trocitos...
Sin la salsa, o sea, predominan los aromas.
La podemos triturar. Ya los aromas ya nos ha dejado.
Claro.
Y claro, vamos a notar campo la boca, ¿no? Vamos a notar ahí un frescor. Que no tenemos, no sé, el tomillo, pues ponemos hierbabuena, que no pasa nada.
Pero... ¿eh? Que no está esa salsa con la que nos imaginamos todos los platos de caza, no es algo para compartir y te vienen los aromas. Siempre se utilizan estos aromas, estos complementos muy naturales para destacar todavía más el producto.
Uh-huh. Poco a poco se van conociendo más los platos de caza, poco a poco lo vamos normalizando, el consumo de caza.
Sobre todo porque son platos que tienen una reputación un poco engañosa, porque siempre piensan que son platos muy potentes, muy fuertes y tal, y no, igual que puedes hacer una especies escabechadas o una liebre o lo que sea, pues este plato, estas chuletas de jabalí, pues son, vamos, exquisitas. Si la presentación, además, te esmeras un poquito con la presentación, aunque sea a nivel familiar, a nivel de casa, te queda un plato que dices, ¿y dónde has sacado esto? Madre mía, qué platazo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y qué gusto y qué disfrute, ¿no? Porque tengo que decirlo, ¿no?
Uh-huh. Qué importante es la presentación en cualquier plato, ¿eh? Sí. Pero poco la puesta en escena tendrá primero por los ojos.
Correcto, tiene que ser así para que sea interesante, ¿no? Hay que promover, hay que proyectar una imagen diferente. Tenemos que pensar que son unos productos, primero, que proceden de aquí, que son autóctonos, que tenemos aquí una gran variedad y puede ser, pues oye, una temporada uno, una temporada otro, pero hay que promover estos platos y esta alimentación totalmente saludable. Hay que tener en cuenta que todo lo que es producto silvestre, vamos a llamarle así, el 80% de España se va fuera del país. Se consume más en el extranjero, los países grandes consumidores en carne caza.
Y lo que engancha hacer esto, porque cuando nosotros hacemos los platos y los para grabarlos, que los grabamos,
sí,
para tener nuestros canales en YouTube, en fin, en Westfalia, en PAG, en nuestra propia página en YouTube, nos metemos a la cocina a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche estamos disfrutando.
Siempre salen ideas.
Un producto, hemos hecho 5 versiones y las probamos todas. Y claro, todo es con cosas naturales. Eso luego trasladas al cliente y dice, oye, quiero una cosa especial, tranquilo, te voy a hacer un lomo de gamo, tal, tumba por aquí para allá, que es una receta que creo que hemos dado ya por aquí. La gente disfruta porque ve que en su paladar están cosas naturales. Está el vino de la tierra, están las especies. En Cataluña hay 600 botánicos.
Sí, sí.
Es que es tremendo, ¿no? Qué riqueza, ¿no? Pues bueno, vamos a aprovechar todo eso, vamos a dar esos matices sin desmerecer el propio producto, sin quitarle ese sabor al propio producto.
Hay que promocionar la carne de silvestre, hay que promocionarla y se lo merece.
Bueno, pues en eso estamos, en promocionarla y sobre todo en darla a conocer y animar a todo el mundo a que lo haga en su casa. Hoy las chuletas de jabalí al horno, una receta más que ha protagonizado esta sección de Plato a Plato, con el asesoramiento de José María París. Muchas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y a Inquero Rodríguez, también a ti gracias. Os vais a la playa ya. Empieza temporadita de playa.
Un triquini me compro.
Un triquini. Publica alguna foto, hombre. Publica alguna foto. Eso hay que ver.
Ahí está el predator.
Eso no me lo pierdo. Cuidaros. Buen fin de semana.
Gracias.
Adiós.
Restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos. Seu a taula amb nosaltres.
Bueno, pues paso a paso llegamos a los últimos minutos de esta primera hora de programa. Todavía quedan muchísimas intervenciones, protagonistas que pasarán por esta antena de Radio Estel, Cataluña y Andorra hasta la una en punto de la tarde. Ahora mismo, tal y como os decíamos en nuestro sumario, hoy también nos vamos hasta San Carlos de la Rápita, tierras de Tarragona, tierras del Delta. Ahí la verdad es que es un verdadero espectáculo de la naturaleza. Una localidad de la cual hemos hablado en este espacio de radio, hemos conocido territorio, rincones muy espectaculares. Realmente hemos pisado el territorio y hoy queremos, bueno, pues hacer una buena parada gastronómica. Tenemos una referencia, no es la primera vez que llamamos a su puerta, porque la verdad es que las referencias que nos han dado son realmente extraordinarias. Quien se sienta en las mesas de la Taberna Dalmau realmente vive una experiencia gastronómica de aquellas que no se olvida, ¿eh? Disfruta con la cocina, que en cualquier caso yo diría que es un poco el objetivo de cualquier restaurador, ¿eh? Hoy queremos saber qué se cuece, nunca mejor dicho, en los fogones de la Taberna Dalmau. Y lo hacemos en unos instantes saludando a su responsable, a Ernesto Tejados.
Lo mejor me ha dado la vida.
Ernesto Tejados, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Bienvenido, yo muy contento de saludarte, hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal va la vida?
Bueno, pues bien, vamos, aquí estamos, seguimos adelante nuestro negocio y esperando a los clientes de vacacionales.
Bueno, ¿qué harías tú sin los clientes, esos clientes? Tú me da la sensación, Ernesto, que eres uno de los restauradores que, aparte de cocinar bien, aparte de hacer feliz a quien se sienta en tus mesas, miras mucho la cara, sí, cómo salen del restaurante, ¿no?
Sí,
La cara es la expresión un poco del alma, ¿no?, de la experiencia que han vivido, ¿no?
Pues sí, claro, yo hablo con muchos clientes cuando terminamos el servicio, que están todavía terminando postres y cosas de estas, ¿no? Estamos ahí en los últimos pasos de la comida, del mediodía, y yo hablo pues con muchísimos clientes, y la verdad es que la cara, el agradecimiento que tienen, que te ponen, que te dicen, bueno, pues esto es como el aplauso del actor de teatro, ¿no?, que se alimenta uno del aplauso del público que recibe el actor. Bueno, pues yo en este caso recibo ese cariño, ese agradecimiento de que han comido bien y que, bueno, y que siempre te dicen que repetiremos, volveremos. Y bueno, y eso es el agradecimiento y la fuerza que me da para continuar con ilusión, hacer las cosas lo mejor que sé y lo mejor que podamos. Y bueno, y ese es el premio que al final el cliente pues te repite.
Uh-huh. Bueno, enseguida hablaremos de esa carta, de los productos, de los pescados y mariscos que naturalmente se pueden saborear en tu restaurante. Antes, sí. Hacer un poco un recuento. Llevas, yo creo que media vida dedicado a esta profesión, ¿no?
Sí. Bueno, ¿te refieres a esta profesión de años que llevo?
Sí, sí, sí.
No te
sí.
He entendido muy bien la pregunta.
Dedicados, bueno, pues dedicados a la restauración, sí, sí.
Sí, sí, bueno, pues fíjate, empecé a los 14 años en Vizcaya, en el País Vasco, y tengo 70, o sea, que está mal decirte, pero es que tengo ya 70 años. Y entonces llevo toda la vida trabajando pues en fogones, en restaurantes míos propios, en negocios, y trabajando pues en restaurantes de... pues hasta que me establecí trabajando por ahí,
sí, sí.
Por ahí por el mundo, pues he estado en Inglaterra, en Francia, dando vueltas por ahí, y en España, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Hasta que al final, bueno, pues me independicé y monté mi negocio y hemos llegado hasta aquí.
Y ahora hasta aquí, en San Carlos de la Rápita, que hace unos años sí. Que estáis con el restaurante, un restaurante... Sí. Con unas, en fin, capacidades relativamente reducidas. Más o menos, ¿de cuántos comensales
bueno,
estamos hablando?
Bueno,
más o
ahora
menos.
Capacidad tenemos bastante, porque ahora tenemos como dos comedores, que hemos ampliado uno, y ahora estamos ampliando otro. O sea, que en total tendremos el interior como para unas 80, 70 y tantas, 80 personas, y luego tenemos una terraza amplísima, que también es, prácticamente es imposible llenarla. O sea, tenemos mucho espacio para terraza, pero que toda no la colocamos. O sea, ponemos unas 15, 20 mesas, pero tenemos espacio para bastantes más.
Uh-huh. Bueno, y todos ellos disfrutando de esa cocina de la Taberna Dalmau. Cuéntanos un poco, tú eres de origen vasco, no sé si has trasladado un poco, seguramente sí, ¿no? También la esencia de tu cultura, ¿no?
Sí,
vasca,
sí.
Ahí los vascos el pescado lo domináis y de qué manera, ¿no?
Sí,
con lo
sí.
cual, cuéntanos un poco la filosofía.
Pues mira, la verdad es que hemos hecho un poquito con, pues un poco de fusión, digamos, ¿no? De lo que son platos típicos vascos y lo que es la cocina vasca en sí. Y luego pues fusionamos con el Mediterráneo, ¿no? Con los pescados, mariscos de aquí de la zona. Bueno, hacemos unos suquets, por darte un ejemplo, de espardeña, que es muy típico catalana, es el cohombro de mar.
Sí.
Y con esto empleamos en lo que es el aparato digestivo del cohombro y únicamente empleamos eso, o sea, que es la espardeña clásica que se come en Cataluña y que prácticamente se come aquí exclusivamente, fuera de aquí muy poquito. Y con esto hacemos un suquet que lo empleamos con cocosas de bacalao, la espardeña, angulas y erizo de mar. Y bueno, lleva su guarnición de pataditas, unas verduritas, y entonces este suquet de espardeñas, que es el, digamos, más top de gama de los suquets que hacemos, pues la gente pues se queda encantada, porque el erizo da un sabor muy muy rico, aunque la espardeña sabemos que no tiene un sabor especial, no aporta mucho, pero es la textura de comerla, es bueno, pues ese la cococha de bacalao emplea también da su aporte, y la angula que es un plato también típico de aquí del Delta.
Uh-huh.
Y esto es el suquet, con todo lo que he dicho, que es un plato que la gente que lo prueba pues dice, oiga, esto es espectacular, sinceramente.
Hombre,
tenemos también otro suquet, como es el de anguila, hacemos anguila con cocochas, hacemos bacalao clásico con cocochas y angulas, o sea que hacemos diversos suquet para, digamos, también compensar un poquito los precios, si lleva angula o no lleva angula, ¿no? Y bueno, y luego, ¿qué más voy a contar? Pues tenemos los arroces, que somos especialistas en arroces de todo tipo. Hacemos un arroz de espardeñas con manitas de cerdo, hacemos arroz de langosta, hacemos arroz de cigalas, de carabinero, en fin, de rabo de toro con caracoles. O sea, tenemos una variedad amplia de arroces. Uh-huh. Y el de pato, que se me olvidaba, el arroz de pato.
Hombre,
del Delta,
con manzana, sí, sí.
Y trufa y ciruela. Y verduritas. Y este arroz está exquisito, según nos cuenta la gente. Uh-huh.
Bueno, pues la propuesta yo creo que es muy interesante, suena muy bien todo lo sí. que nos está explicando Ernesto Tejados. Los encontraréis sí. en San Carlos, de la Rápita. Ahora, a medida que se va acercando el verano, ya estamos en primavera, a medida que se va acercando el verano, bueno, tendemos más a hablar de costa, y desde luego esta zona de la costa catalana es un espectáculo, ¿no? Ese delta del Ebro que tenéis tan cercano, y es sí. una propuesta muy interesante, y gastronómicamente hablando, esta, la Taberna de Dalmau, desde luego también lo es, ¿eh? Están en la Avinguda del Salfax, el local número 14, aquí los encontraréis, y sobre todo también es importante, como siempre decimos, reservar vuestra mesa, el 654-37-6292, repetimos, 654-37-6292, este es el teléfono de reservas de ese restaurante Taberna Dalmau. Hoy estamos hablando con su responsable, con Ernesto Tejados, experto en pescados, en mariscos. Ahora mismo el marisco que está en su mejor momento, en esta época primaveral que estamos viviendo, ¿cuál sería, Ernesto?
Bueno, el marisco que tenemos ahora especial es la gamba roja de aquí de La Rápita, la cigala, la langosta, pescados de San Pedro, el rom, el lo que es las doradas, las lubinas. Estos son los pescados que son ahora, bueno, que tenemos, dependiendo de las temporadas, son más o menos de unos u otros, pero que prácticamente ahora tenemos de todo esto. Uh-huh. Y yo quiero hacer una mención, la que tenemos un plato de langosta, que son unas langostas de unos 400 gramos,
¿sí?
Y las hacemos hechas a la plancha, terminadas con un poquito de Oreo, que ahí viene la mano de arriba del Cantábrico, la salsa Oreo, patatas fritas y huevos fritos. Y este es el plato que la gente está triunfando, está comiendo, son langostas de unos 400 gramos, y está que, por así decirlo, la gente encantada con esto.
La verdad es que sí, ¿eh? En Baleares se está haciendo mucho esta receta también. Sí, sí.
El precio es muy asequible, no es que sea langosta tan cara que no se pueda comer. Este plato, la verdad es que es una langosta para dos personas, y el precio hoy actual, que no sé si mañana o dentro de un mes lo tenemos que subir porque cada vez se nos pone un poquito más difícil, es de 30 euros la langosta, con los huevos fritos, las patatas y la salsa. Uh-huh. O sea, lo hemos puesto, estamos poniéndolo, digamos, entre comillas, de moda, porque aquí no se come esto, no se hace. Esto viene más de Formentera.
Sí, 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 de Baleares, sí.
Es la langosta con patatas y tal, y huevos que hace, no voy a decir el nombre, pero yo hace años también que lo hago, o sea, que lo hacíamos de vez en cuando, pero ahora está resurgiendo y yo lo he puesto un poquito más, digamos, entre comillas, de moda, ¿no? Porque la gente no se atrevía por el precio de la langosta, por esto, por tal. Pero yo lo tengo ahora. Por eso digo que no sé si podremos aguantar un mes y medio más con estos precios, porque ahora cuando venga el verano también subirá la langosta y todas estas cosas que son típicas del verano.
Bueno, pues en cualquier caso, una muy buena referencia, una receta, efectivamente, tal y como decía Ernesto, pues que es muy originaria de las Islas Baleares, pero sí, se ha trasladado, bueno, pues a esa tierra del Delta del Ebro, en el restaurante Taberna Dalmau. Queridos amigos, dime.
Aquí tenemos mar de langosta también aquí, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos las columbretes.
Hombre, que las langostas de las columbretes, a mí me han dicho siempre que son una de las mejores que hay en el Mediterráneo. ¿Eh?
Eso es lo que se dice. Luego, yo las he probado, evidentemente, y para mí está exquisita. Sí, pero sí. Claro, si vas a La Guardia, a Galicia, te dirán que son las de La Guardia. Bueno. La langosta roja, aquí también hay langosta roja.
En cualquier caso, donde haya una langosta, venga de donde venga,
evidentemente.
Hay que sacarse el sombrero.
Evidente.
Hay que sacarse el sombrero. Querido Ernesto, oye, como siempre ha sido un placer charlar de cocina contigo. Gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Un placer, como siempre, hablar contigo. Y que sigan los éxitos, que sigan las ilusiones y la voluntad de hacer bien las cosas, que desde luego aquí lo tenéis muy arraigado en este restaurante Taberna Dalmau. Hoy queríamos hacer los protagonistas. Aquí tenéis tenéis la información y desde luego vuestra decisión es la que cuenta. Si queréis un consejo, merece la pena, de verdad. Merece la pena que vayáis, que los visitéis y que disfrutéis de alguno de esos platos que acaba de explicarnos Ernesto. Podéis reservar vuestra mesa a ese teléfono 654-37-6292. Avinguda dels Alfacs, local 14 de San Carles de la Ràpita. Querido Ernesto, un placer, un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, Miguel. Igualmente, un abrazo y te esperamos por aquí.
Gracias, cuídate.
Venga,
adiós.
Que vaya bien.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Xeril,
legare, aleluia. We are when Christi portare, aleluia.
Radio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions, se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Tomata de penjar arrere.
per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs, seguida endavant, obrim aquesta segona hora de programa. Estem a l'edició 952 d'aquest dissabte, 11 de maig de 2024. Seguim fent camí en aquestes sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Benvinguts, si us hi acabeu d'incorporar. Ja sabeu que aquí tots els dissabtes, des de les 11 i fins a 1 en punt de la tarda, parlem del millor de la gastronomia, enologia i turisme. I el sector de la gastronomia comporta molts elements que són certament molt interessants. I a Catalunya, quan parlem d'olis, per exemple, sabeu que tenim una secció específica en la que parlem dels olis catalans, realment tenim molt allà on escollir. Avui anem cap a la zona de l'Empordà per parlar d'uns olis realment extraordinaris, Clos de la Torre, i oli de particular. Avui els fem protagonistes en aquesta antena de Ràdio Estel, sobretot per conèixer quina és la seva tradició i, sobretot, amb quina tipologia d'oli ens trobem. Avui en parlem de tot plegat amb el seu gerent, en el que saludem aquest matí de dissabte, Martí Clos. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Bueno, aquí estem.
Amb la, fa tramuntana o no per aquí? Perquè aquí sempre us apreta, no?
No, avui no fa tramuntana, fa un dia excel·lent que don gust estar per de fora.
La veritat és que sí. Home, i ara aquest Empordà, doncs que ha tingut aquesta regada d'aquestes passades setmanes, home, que té un altre aspecte, això, no?
La veritat és que sí, està tot preciós, està a l'entorn que és per veure-ho.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, han sigut unes pluges molt esperades perquè la sequera, en aquesta zona que esteu vosaltres, esteu al voltant de Garriguella, no?
Sí, bueno, ben bé aquí a l'Alt Empordà, concretament a Garriguella, Rabós i Espolla.
Mm-hmm. Aquestes són les tres. Exacte, aquestes localitats i el que dèiem, no?, la sequera aquí apretava de valent, no?
Sí, aquests dos últims anys les pluges han sigut un 50% de lo normal que venen siguent els altres anys i feia molta i molta falta. Els arbres estaven bastant esgotats, però, bueno, els arbres aquests són molt agraïts, les oliveres, i tenen uns brots ja que, bueno, amb una alegria que manifesten que això ens encomana a tots.
Doncs vinga, anem a parlar d'olis, de bons olis, de la vostra tradició, d'aquesta selecció de les millors olives que feu. Explica'ns una mica la història, la vostra història de Clos de la Torre.
Bé, la nostra història ve de, esclar, molts i molts segles enrere, alguns segles enrere. Jo me'n recordo del meu personalment recordo el meu besavi, que tenia un trull i feia oli, no? Però bé, en l'època moderna no hem fet una continuïtat de lo que es feia antigament, sinó que ens hem fet uns plantejaments nous, amb tècniques modernes, i també amb l'afegit de les varietats diferents de la tradicional de l'Empordà, o sigui, sense deixar les varietats de l'Empordà, però combinades també amb altres varietats que hem portat d'altres llocs i que aquí no es cultivaven, i que, bueno, realment estem molt satisfets perquè se'ns han adaptat molt bé i ens donen uns productes excel·lents.
Quina és la varietat amb la que treballeu més?
Treballem amb l'Argudell, que sí. L'Argudell és l'autòctona de l'Empordà.
Sí.
També treballem amb la Picual, que és molt coneguda a Espanya i al món, perquè de fet és la varietat que abonda més al món. I llavors, com a fet diferencial, tenim bastantes hectàrees plantades de la varietat Frantoio. La varietat Frantoio és l'autòctona de la regió italiana, ara no em surt la regió, de la Toscana. Mm-hmm. O sigui, la varietat autòctona de la Toscana, sí, es diu Frantoio, que la paraula Frantoio en italià coincideix amb el nom que es dona en els molins d'oli, aquí en diem un trull, en italià és un Frantoio, però bueno, a la varietat, doncs, a la Toscana, la varietat autòctona i més estesa de la Toscana és la varietat Frantoio. I, bueno, vàrem considerar que si l'oli de la Toscana era l'oli més famós del món, també faríem un oli que portés la varietat de la Toscana.
Uh-huh. Estem parlant d'olis, en definitiva, estem parlant d'aquests productes elaborats en aquesta zona de l'Alt Empordà, Garriguella, Rabós, Espolla, una zona, tal com dèiem, doncs, que aquest vent, la tramuntana, quan us apreta, ara no, però quan us apreta, no sé si això pot, no sé si alterar, però afectar en aquestes oliveres, imagino que també els dona el seu caràcter, no?, aquest vent?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, que bueno, cada comarca, doncs, per això té els seus, inclús amb les seves varietats autòctones, i, bueno, esclar, l'entorn, el clima, i en aquest cas de l'Empordà, la tramuntana, sense cap dubte que donen un caràcter determinat en els nostres olis. Nosaltres només fem oli de les varietats que tenim plantades a les nostres finques. O sigui, nosaltres no comprem olis a ningú ni comprem olives a ningú. Ens ho produïm tot nosaltres. I el que tenim plantades són aquestes tres varietats que dic, que plantades aquí a l'Empordà, doncs, donen resultats molt bons. Uh-huh. I molt, molt aromàtics i d'una gran qualitat.
Amb dues marques comercials, Clos de la Torre, oli de particular, aquestes són les dues, diguem, referències que vosaltres teniu. Quines serien les diferències?
Bueno, el Clos de la Torre la marca fa referència a la Torre de la Mala Veïna, perquè és una torre, vull dir, enrunada, però que té la qualificació de bé cultural d'interès nacional, que hi ha un puig entre Garriguella i Peralada. Com que tenim la nostra finca principal, la nostra masia, a la vora d'aquesta torre, aquí tothom que té finques en aquest territori li diu les finques de la Torre, i per això nosaltres li vam posar també de la Torre, no? Referència a la Torre de la Mala Veïna. Bé, aquest, doncs, és un oli selecte. La veritat és que és la selecció de la nostra collita. El venem en botigues especialitzades i gourmet, o sigui, en llocs molt especialitzats, i, bueno, això és un producte molt premium, és un producte que té una intensitat d'aroma i una intensitat de gustos al màxim de positius. Després tenim l'oli de particular, que quan vàrem triar aquesta marca vàrem voler indicar que no era un oli d'una indústria, que no era un oli d'una cooperativa, sinó que un particular és un productor independent, un productor que s'ho fa ell, no? I per això, doncs, vàrem registrar aquesta marca oli de particular, per indicar això, que era l'oli d'un productor, d'un pagès que produïa aquest oli. Aquest està dirigit a un públic més local. fins com l'altre, doncs, molta part va a l'exportació, doncs aquest es pot trobar més localment, inclús en establiments d'alimentació o grans superfícies, també venem aquest oli. Molt, molt bo, extraordinari, també fet amb les mateixes varietats que l'altre, però bueno, amb un preu una mica més assequible pel fet aquest de que doncs, es destina a un públic més local.
Mm-hmm. Estem parlant d'aquestes dues referències. Per cert, a nivell comercial, Martí, on es poden trobar els vostres productes, tant Clos de la Torre com Oli de Particular?
Bueno, Clos de la Torre, tal com he dit, amb botigues gourmet i delicatessen.
Sí.
Barcelona, doncs, gairebé totes les botigues especialitzades, doncs, hi ha aquest oli, i en molts establiments d'alimentació
selecta. Sí.
Mm-hmm. L'altre oli, doncs, bé, tal com he dit, també amb altres botigues d'alimentació, a l'hostaleria també molta gent gasta aquest oli, vull dir, el podem trobar per sobre la taula de molts restaurants, i a l'abast, doncs, molt més a l'abast, amb molt més números de venda, inclús en grans superfícies, amb algunes, doncs, també els hi venem.
Feu venda online, o...?
Sí, si contacten amb nosaltres, també fem arribar l'oli allà on sigui.
Closdelatorre.com, aquesta és la seva plana web, si voleu més informació podeu adreçar-vos-hi. Closdelatorre.com, sí. Aquesta és la plana web en la que trobareu, doncs, evidentment, fotografies amb diferents formats, no? Perquè feu, la veritat és que feu moltíssims formats de diferents capacitats d'oli, vull dir.
Bueno, entenem que hem de donar un servei als nostres consumidors, i hi ha, doncs, qui consumeix això, doncs, capacitats més petites per el que sigui, perquè per l'ocasió se'ls acaba en una ocasió o no, o el que sigui, i llavors ja per consumidors habituals, doncs, uns formats més grans que naturalment surten una mica més bé de preu si hi ha el mateix producte.
Mm-hmm. Amb una imatge que cuideu molt. Evidentment, la imatge és important, l'oli a l'interior és evident que és el més important, no? Però la imatge exterior també, home, forma part del primer, potser, primer impuls de la compra, no?
Si no es coneix la qualitat del producte, evidentment, el primer contacte, doncs, és que la presentació t'agradi, no? I ha d'anar lligat, perquè quan tenim un gaudi a l'hora de consumir, doncs també ha de ser agradable a l'hora de comprar-lo i, en fi, a l'hora de tenir-lo a les mans. Per això procurem, doncs, que també l'una com l'altra, doncs, tinguin una bona imatge, una bona presentació. Però és amb atenció als nostres clients, mm-hmm. i pensant en els nostres consumidors.
Sens dubte. Doncs, amics, aquí teniu aquest oli a Terres de l'Empordà, que, evidentment, doncs, és un grandíssim rebost a nivell de tants i tants productes, però l'oli n'és un d'ells, sense cap mena de dubte. De veritat, si voleu assaborir l'essència, doncs, d'aquestes terres, d'aquestes oliveres, d'aquesta zona de Garriguer, Ella, Rabós, Espolla, doncs Clos de la Torre i Oli de Particular, jo crec que és una molt bona referència. Martí Clos, ha estat un plaer parlar d'olis amb tu. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Doncs, moltes gràcies, i estem oberts a qualsevol que ens vulgui contactar o inclús que ens vulgui visitar per veure les nostres plantacions i les nostres instal·lacions. Estarem encantats d'aquests visits.
Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. Recordeu, amics oients, closdelatorre.com, aquesta és la plana web a través de la qual, doncs, tindreu més informació. Una abraçada, Martí, gràcies.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Gràcies, bon dia. I've done no harm, I keep to myself.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93-310-2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Trotamundos.
A Trotamundos no hi ha problemes, hi ha solucions. Àrea de consulta, un temps de ràdio per trobar el professional que busques i la solució que esperes. Envia'ns un mail a trotamundos@radioestel.cat, explica'ns què necessites i ens posarem en marxa. Àrea de consulta, les teves preguntes, les nostres solucions.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta edició d'avui dissabte, 11 de maig. Seguim fins a una en punt de la tarda, encara han de passar diferents protagonistes per aquesta antena de Ràdio Estel. Ja sabeu que aquí parlem de restauració, de turisme. Dos sectors, per cert, que estan certament preocupats amb la sequera. I us explicaré per què. Hi ha molts hotels, càmpings, restaurants que tenen zones ajardinades i que, en conseqüència, doncs, tenen la prohibició que cada un dels ajuntaments posa en el tema del rec. Avui, en aquest sentit, volem posar solucions en aquest sentit. I avui us volem parlar de la instal·lació professional de gespa artificial. Certament una solució que cada cop està més utilitzada per aquest sector del que parlem. És per això que hem convidat aquest matí de dissabte amb una empresa, és tot gespa. Avui ens acompanya el seu gerent, el Noel Celma, per parlar precisament de l'efectivitat d'aquesta alternativa, que és la gespa artificial. Aquest matí de dissabte parlem en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra de gespa artificial. Noel, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a tu.
Això de la sequera és un problema que cada cop s'ha posat més seriós i entenc que per vosaltres us ha donat molt de joc, no?
Doncs efectivament, així ha sigut. El tema de la gespa artificial, doncs, el no necessitar aigua per el seu manteniment, doncs, està agafant molta empenta de cara a la gespa natural. Llavors, estem tenint moltes demandes, estan trucant moltíssim, més que altres anys, precisament perquè la gent està molt preocupada pel tema de la sequera i de l'ús de l'aigua. Llavors, doncs sí, la veritat és que estem en un bon moment.
Sovint, doncs, coses que són dolentes per un sector són bones per altres sectors i dinamitzen, no? Això passa amb tot, no? Però sí que és cert, doncs, que és una molt bona alternativa de les que parlarem, sobretot dels avantatges que comporta, doncs, el tema de la gespa artificial. Si et sembla, abans anem a parlar una mica de tot gespa. Explica'ns una mica l'empresa que tu n'ets el gerent, sobretot què feu i a qui us adreceu, quins són els sectors en els que us adreceu?
Bueno, és una empresa que, bueno, tenim molta experiència ja amb molts anys darrere treballant en la gespa artificial i realment fem gespa artificial decorativa. Això vol dir que pot ser per una zona d'un restaurant, hotels, piscines municipals, apartaments particulars, jardí particular. La veritat és que hem fet de tot, inclús hem forat fins parets decoratives. Vull dir que la gespa artificial té moltes aplicacions, més de les que podries imaginar, i s'està utilitzant, els arquitectes i això l'estan utilitzant molt.
Per cert, és un producte 100% reciclable, no?
I és 100% reciclable. Hi ha productes que porten un làtex que ja no és reciclable, però el que estem utilitzant nosaltres és 100% reciclable.
Quina durabilitat té la gespa artificial?
Realment la durabilitat la marca l'exposició al sol, al raig ultravioleta. Llavors, sol ser uns 8 anys, i en gespes més econòmiques que pot ser que siguin 5-4, i a nosaltres que poden arribar a 10-12. El preu el marca molt la protecció al raig ultravioleta.
Uh-huh. Avui estem parlant d'aquesta efectivitat. Lògicament, és una gespa que no s'ha de regar, per tant, aquí economitzem aigua, i tal com estan les coses i com s'estan posant les coses, crec que la tendència cada cop serà, a Estats Units em sembla que realment, pràcticament la gespa natural no es planta. Això ens han dit.
Bueno, no tinc molta informació dels Estats Units,
Doncs que però... sàpigues que allà teniu el paradís, el paradís de la gespa artificial, perquè realment als Estats Units han sentit que en pocs llocs es planta gespa natural, no? Mm. Però en qualsevol cas estem a Catalunya. Per cert, treballeu arreu de Catalunya, no?
Sí, sí, correcte, a tota Catalunya. Mm-hmm. Sí, sí. I a Andorra també hem fet bastantes coses per allà.
A partir d'aquí, en el moment de... Per exemple, una zona hotelera, no? O un càmping que vol fer un jardí, que diu, vull extreure la gespa natural, vull posar gespa artificial. Quina és la preparació? Quina preparació, quin manteniment es porta després a terme?
Mira, t'explico. En primer lloc, s'ha de treure la gespa natural i treure la terra vegetal, perquè després no tinguem problemes amb males herbes i que surtin herbes per sota la gespa i tinguem problemes. Llavors es treu tot el que és la gespa natural i la capa vegetal. Llavors s'aplica una capa nova de sauló o barretxa, que diuen, que és una sorra que ja serveix molt bé per compactar i que drena bé. Uh-huh. Es nivella bé, es compacta tot, llavors es posa una malla antigerminativa per assegurar que no surtin les males herbes i ja s'instal·la la gespa artificial. Ve en rotllos de 2 metres, nosaltres l'instal·lem, fem les juntes, enculem les juntes, retallem totes les vores, la clavem amb unes piquetes i després li apliquem una sorra de sílice per sobre. La raspallem, la reguem i ja es pot utilitzar.
Uh-huh. Quin manteniment té?
Manteniment zero. No se li ha de fer absolutament res, simplement la neteja. Si tens algun arbre, tens alguna cosa que li cauen unes fulles, pues netejar-lo. Treure aquestes fulles o ha plogut fang o no sé. És bàsicament neteja. El que és el manteniment en si no necessita manteniment.
No s'ha de regar habitualment, en el sentit per netejar-la, vull dir,
No s'ha de regar. El rec es pot utilitzar un cop... perquè jo sempre dic que la gespa artificial tots són beneficis, però té algun, diguéssim, que en contra, no? Que és envers a la gespa natural, que és que s'escalfa amb el sol, s'agafa temperatura, és un polietilè, llavors a l'exposició al sol s'escalfa. Llavors, si vols baixar la temperatura, a l'aplicar la sorra de sílice li tires una mica d'aigua, el que fa és baixar-li la temperatura i el pots utilitzar en moments de molta calor, de molt sol, a migdia, a juliol, agost. Abans no et fa falta.
Doncs per als hotels que han passat i estan passant periòdicament per aquests micròfons de Ràdio Estel, càmpings, restaurants que tenen zones ajardinades i que volen posar solució en aquests jardins que depèn de l'Ajuntament, però ara hi ha les provisions de regar, aquesta és una molt bona alternativa. Hi ha una plana web, si us hi voleu adreçar, és el pavimentosrecreativos.com, i un telèfon d'informació, el 656-88-98-93. 656-88-98-93. Esteu també a Instagram, no?
Correcte.
Cespetlan i Tot Gespa.
Exacte.
A Instagram, també a xarxes socials, també els podreu trobar amb tota la seva activitat i sobretot a qui van adreçats i, naturalment, realment un jardí amb gespa artificial és que queda espectacular,
Sí, sí, sí. Vull dir, ara mateix estaven instal·lant un i la clienta en seguida m'ha enviat un missatge amb les fotos i estava supercontenta, que ens anava a aconsellar a més amigues. Vull dir que la gent queda molt, molt contenta perquè realment avui en dia no, la gespa natural, al no poder-la regar, no està quedant bé, estan tenint molts problemes, i al posar gespa artificial, veure-ho tot tan verd, tan maco, tan impoluto, doncs la gent queda molt, molt contenta.
Uh-huh. Si un s'ha de fer un jardí i ha de comptar arreglar la terra, nutrir la terra, fer les instal·lacions de rec a través d'espersors, després el manteniment, tallar la gespa, màquina de gespa, jo crec que al final surt a compte, no?
Totalment, totalment. Si parlem de molts metres, la diferència és més gran. Igual sí que t'interessa posar natural a curt plaç, amb 5-6 anys màxim, no surt de compte, però jardiners de cases particulars que tenen 40, 80, 100 metres, si has de fer-lo nou, no et val la pena. O sigui, no surt a compte posar gespa natural. Uh-huh. I el que ens trobem molt, volen fer una festa, una comunió, un cumpleanys, i en aquell moment volen tenir la gespa natural. Ha vingut una enfermedad o no han pogut regar o que sigui, i la tenen fet un desastre. En l'artificial aquestes coses no et passen.
Normalment, i si fas una festa, després et deixen la gespa, que ni te cuento. Ja has de passar mesos per rehabilitar-la. Ho dic per experiència. En fi, amics, doncs avui volíem parlar d'aquesta alternativa que cada cop s'està posant més en vigor. Ja no només a sectors hotelers, càmpings i restaurants, que és el que ens pertoca, sinó també a domicilis particulars, cases, jardins particulars. Aquí teniu aquests professionals que porten ja molts anys dedicats en aquesta gespa artificial. Repetim aquesta plana web, pavimentosrecreativos.com, la plana web, i el seu telèfon, qualsevol pregunta, consulta, segurament us en sorgiran diverses. El telèfon és el 656-88-98-93. Doncs avui hem parlat d'aquest tema amb el Noel Celma, el gerent de Tot Gespa. Un plaer. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, també.
Que tinguis bon cap de setmana. Gràcies.
Igualment. Adéu. Gràcies.
Trotamundos.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Ràdio Estat, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Molt bé, doncs reprenem la nostra marxa informativa. Seguim fent camí fins a arribar a la una en punt de la tarda, moment en què posarem el punt i final en aquesta edició de programa, però encara resten diferents temàtiques i sobretot visitar diferents indrets de Catalunya. Avui la veritat és que tenim des de les 11 del matí, ha quedat, jo crec, demostrat que ha estat un programa i està sent un programa molt hàbil en el sentit turísticament parlant. Hem visitat diferents indrets de Catalunya, tots ells distanciats geogràficament, hem parlat de costa i ara anem cap a l'interior, anem cap a la muntanya, anem cap a la comarca del Berguedà. Estem vivint un cap de setmana realment extraordinari en quant a temps. Diuen que, en fi, ens ho ha dit el nostre company dels serveis informatius, en quant a temps, meteorològicament parlant, serà un cap de setmana de molta calor. Per tant, un cap de setmana també molt interessant per passejar per la muntanya. Anem cap a aquesta zona del Berguedà, a Avià. I avui coneixerem també la proposta de l'hostal La Roda. Un hostal també amb molta tradició en aquesta zona, en el que també es menja d'allò més bé. Anem pel bar. Amb uns instants saludarem a la Roser González, és la responsable de l'hostal La Roda, però abans anem a trepitjar terreny, Com sempre, de la mà del nostre company, que saludem de nou, Joan Pallarès, com estàs? Bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
El Berguedà, que ens dona tantes i tantes satisfaccions per la vista, els sentits, l'olfacte, jo diria tots els sentits, no?
Sí, i aquí jo crec que tinc de fer com una mica de toc d'atenció, no?, en general, en fi, al públic en general, i una mica de renyança, d'autorenyança a tots els catalans, perquè ens pensem de que el Berguedà no és més que una carretera que puja cap a la Cerdanya i Andorra. I, home, no, un lloc, en fi, un lloc nou que alguns el van descobrir una mica quan es va, doncs, obrir el túnel, el túnel caporal dels Pirineus, i fa uns 40 anys, i alguna vegada s'hi aturen, no? Però encara així, encara continua una mica aquesta mentalitat, no? És un lloc de passar-hi de llarga, un lloc de passada. I no saben, no saben veure, potser no saben apreciar, que no cal fer tants quilòmetres per trobar-hi de tot, no? Mira, el Berguedà té de tot, té un paisatge que jo crec que és insuperable. Té una història, en temes d'història, doncs té una història densíssima i és la mateixa història del Bressol de Catalunya. Té, a més, té la natura, extensions de boscos, extensions de conreus, pastures, un patrimoni de llegendes, per exemple, patrimoni cultural també, imagina't, parlem ni més ni menys que de la Patum. La Batum està a la Berguedà, també, yeah, a Berga.
Sí, sí.
Esports de natura. Tots els encontors de Berga, el Llobregat, tot el pas del Llobregat, l'Alt Llobregat, el Pedret, Avià, hi ve una gastronomia insuperable de quilòmetre zero, amb sorpreses d'aquelles molt agradables i productes d'aquells que encara es produeixen i gairebé diré que de, en fi, de lloc únic, no? I a més no hem d'oblidar que estem doncs, en uns terrenys que a més podem considerar que és la reserva boletària natural de Catalunya. No és ara època exacta de bolets, però sobretot en unes èpoques de l'any el Berguedà és el paradís del boletària. Pràcticament és el millor que tenim a tot Catalunya per anar a buscar bolets i per omplir el nostre rebost rebost català de bolets. Per tant, aquí, si volem, si tenim aquesta dèria boletària, aquí trobem la comarca exacta i precisa, a part de moltes altres coses, naturalment.
Evidentment, moltíssimes coses, moltes sorpreses que amaga el Berguedà, i reivindico el que deies a l'inici, Joan, doncs que és una comarca per fer-hi una aturada, per deixar-s'hi perdre un, i per una expressió que a mi m'agrada especialment, que amb tu l'hem parlat alguna vegada, badar. Exactament, badar. No pensar en res més i veure els paisatges aquests i netejar una mica la ment. Vinga, doncs anem cap allà, anem cap a aquesta zona d'Avià, exactament. Allí es troba l'hostal La Roda. Roser González, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
A tu per atendre'ns. Imagino que estaràs d'acord amb aquesta reivindicació, petita reivindicació que hem fet amb el Joan, no? Doncs que en el Berguedà s'hi ha de venir,
Oh, i tant, s'hi ha de fer parada, s'hi ha de fer parada. No ha de ser un lloc de pas, com ben deia.
Exacte. Sí, explica'ns sí. La història de l'hostal La Roda.
Doncs l'hostal que ho gestionem nosaltres doncs farà uns 10-15 anys que hi som, el restaurant uns 17, l'hostal uns 10, I és un hostal de muntanya, el típic hostal de muntanya, familiar, amb molta tranquil·litat i molta natura, molt aire lliure i molt bones vistes. Uh-huh. I molt bon menjar, també.
Exacte. Eh? Tot això configura la suma de tots aquests conceptes, home, una estada realment molt interessant. Feu cap de setmana, doncs setmanes, imagino, els dies que calgui.
Sí.
El concepte
sí,
una mica...
un tracte molt proper.
Exacte, això anava a preguntar, no? El concepte de l'hostal La Roda és un tracte molt directe, molt proper. Teniu... quantes habitacions teniu?
En total en tenim 11 d'habitacions de diferents capacitats.
Uh-huh. Per tant, doncs, un tracte molt directe.
Molt directe, molt personal i molt... Només t'he de dir que les habitacions no estan numerades, no tenen nom, no tenen número, perdó, estan amb nom de béns. Vull dir, no ens agrada posar un número, és un tracte més personalitzat.
I tant, 11 habitacions que donen doncs, la capacitat per a aquests clients que també tenen doncs, aquest argument gastronòmic per ser un dels arguments també de més pes també per venir per aquesta zona, no? Com és la vostra cuina? Quin estil teniu en aquesta zona?
A veure, nosaltres tenim l'estil d'un restaurant, el que la gent busca quan ve cap aquí al Berguedà, no? Una bona carn a la brasa, una carn del Berguedà, autèntica, quilòmetre zero, tot producte d'aquí de la casa, i bueno, un bon producte i també uns bons cuinats.
Mm-hmm. La cuina de sempre?
La cuina de sempre, uns bons canelons, tot ens ho elaborem nosaltres, amb bona matèria i una bona carn, que és el que la gent busca.
Mm-hmm. Quin és el perfil del client que ve a casa vostra, l'hostal La Roda? És el perfil més de parelles o més familiar?
Una mica de tot, però molt familiar. És un lloc molt familiar. A més, també tenim molta zona exterior, que si es ve amb nens, doncs poden córrer molt a l'aire lliure i... Però tenim de tot, però és molt més familiar, sí.
Ens parlava el Joan Pallarès, doncs, que és una zona volataire per excel·lència. Òbviament, doncs, no estem a l'època més forta, tot i que crec que per primavera sí que alguns bolets surten, no?, també?
Sí, alguns surt. La temporada forta és allà a partir de l'octubre.
Sí, òbviament, sí.
Finals de setembre, a finals d'agost, principis de setembre, algun surt, però és més... el que és la tardor, sí. Mm-hmm. Sí, més cap a tardor.
A part d'aquests bolets, que imagino que també feu una cuina molt estacional, molt de producte d'estacional, però ara quin seria el plat que ens recomanaries, no? Ens en parlaves anteriorment d'alguns, però no sé si teniu algun plat estrella tradicional del vostre hostal La Roda.
La nostra especialitat és la brasa, tal com t'he comentat,
sí.
Però sobretot les nostres escarxofes a la brasa, que les coneix molta gent i ve molta gent per les nostres carxofes. I les fem només en temporada, no les fem tot l'any, que llavors em sembla que encara hi ha més ganes quan arriba la temporada.
Mm-hmm. Per tant, ara estem a les acaballes, no? Ja de la temporada de carxofes.
Sí, ja està. Ara ja acabat, fins a la propera temporada per tenir les bones carxofes, sí. Mm-hmm. Sí, sí. En temporada de calçots també fem calçots. Vull dir, anem, depenent de cada temporada, fer alguna cosa o altra.
Mm-hmm. Estem en aquesta comarca del Berguedà, estem fent turisme de paisatge, de trepitjar territori i, naturalment, turisme gastronòmic. Eh? Si aneu per aquesta zona, doncs aquest hostal La Roda us rebrà amb els braços oberts per passar una estada realment molt agradable. Estan a la carretera de Vià, a Berga, casa sobre Estrada, no? Sense número,
correcte,
no? En aquesta
número, sí.
Localitat de Vià. Si voleu facilitar, si voleu també, doncs us facilitem un telèfon d'informació, el 93 8 23 18 25, 93 8 23 18 25 i, òbviament, la seva plana web, hostallaroda.com. Aquí trobareu doncs, més informació i també, naturalment, doncs, fotografies d'aquesta zona, d'aquest hostal i amb aquests paisatges que teniu realment extraordinaris, que ara per primavera, aquest cap de setmana que estem vivint, doncs, que fa caloreta, també és molt bona època, no?, aquesta primavera per venir per aquestes terres.
És molt bona època. A més, aquestes pluges que ens ha fet aquests dies passats ens ha deixat uns camps tot molt verd i molt bonic, la veritat.
Mm. Heu patit la sequera, imagino que heu patit, i en present també, s'està patint, no?
Sí, s'està patint encara, perquè falta molta aigua encara.
Sí.
Encara en falta molta.
En qualsevol cas, aquestes regades han estat molt ben acceptades per tot Catalunya.
Ha anat molt bé, ha anat molt bé, sí.
La veritat és que feia falta, eh? Feia falta. En fi, doncs, 17 anys que gestionen aquest restaurant, el restaurant de l'Hostal La Roda, l'Hostal 10 anys, i amb aquesta presència, diguem, en aquest sector turístic d'aquesta comarca del Berguedà, que, per cert, a part, doncs, del que dèiem, de passejades, d'excursions, de trepitjar territori, aquí es poden fer multitud d'activitats, no, Roser?
Moltes activitats, moltes. Tant moltes rutes de senderisme com esports, moltíssimes opcions, moltíssimes. Uh-huh. Tant en família com individualment, moltes coses.
Imagino que vosaltres també, doncs, doneu informació i opcions, no?
I tant. Tenim aquí a tocar, llavors qualsevol cosa que es demana... ho fem de molt grat.
Mm-hmm. Doncs, amics, aquí queda aquesta proposta. Al Berguedà, el telèfon d'informació de l'Hostal La Roda, tornem a repetir, 93 8 23 18 25 i la plana web hostallaroda.com. Amb aquesta reivindicació que obria aquesta xerrada, doncs, de visitar el Berguedà, no passar-hi, sinó també aturar-s'hi i deixar-se enamorar, doncs, per aquests paisatges que realment són excepcionals. Gràcies, Roser. Fins una altra. Molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon gràcies. Cap de setmana.
Gràcies. Roser González, la seva responsable de l'Hostal La Roda. Joan Pallaré, si et sembla, queda't amb nosaltres perquè del Berguedà anem cap a Lleida, si et sembla.
Aquí va ser-ho.
Fins ara mateix.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i, el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos. Els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Estem en els darrers minuts d'aquesta edició de programa. Fa uns instants estàvem en terres de la comarca del Berguedà. Anem cap a Lleida, eh? Serà el següent protagonista, el darrer protagonista, per cert, d'aquesta edició de programa d'avui dissabte, aquest dissabte 11 de maig. Terres de Lleida, que realment a nivell turístic, gastronòmic, dona per molt. Recuperem la intervenció i la connexió amb el nostre company, el Joan Pallarès, perquè també ens parli d'aquesta zona, la que per cert visitem ara mateix, que és la zona de la localitat d'Alfés. Joan.
Hola.
Què podem dir, doncs, d'aquesta zona lleidatana?
Doncs mira, quan em dius el nom del FES, jo sempre l'associo instantàniament a aquell abric de pintures rupestres que allà per als anys 70 es va descobrir a la vall del riu Set. I, en fi, jo recordo que llavors va ser la primera vegada que vaig anar al FES a visitar-lo. I, en fi, eren unes cabretes pintades amb un d'art llevantí, amb un gairebé límit entre Aspa i el FES.
Sí.
Era la primera vegada que visitava la població i el seu nom me'n sonava ja d'un antic aeròdrom que havia existit allà. En fi, el poble és una colla de camins, està esmentat ja l'any 1197, sorprèn l'església de Sant Pere, que és d'origen romànic, ja dels últims, de les acaballes de l'art romànic, i bé, doncs gairebé, en fi, de les darreres mostres que en tenim a Catalunya. I l'església està totalment reconstruïda, i pràcticament tota la població també, perquè va ser doncs extraordinàriament castigada durant la passada Guerra Civil, no? El nucli, de totes maneres, el nucli antic, la Vileta, es pot reconèixer encara fàcilment aquell alfés medieval, murat i tancat, i bé, doncs, parlar-ne i parlar d'aquestes terres del Segrià, molta pedra, molts marges, aquells turons suaus, aquelles alçades de no massa importància, però que realment des d'un turonet d'aquests a vegades tens unes vistes impressionants, d'extenses, i bueno, jo sempre quan penso en aquest terreny, sempre penso immediatament a que no saps en què.
No ho sé.
Amb els cargols.
Sorprenent. Home, Lleida cargols van lligats, van de la mà, eh?
Envia el d'això i dient, doncs, el primer que demanaria, si ara tornés al FES i me sentís a taula, seria, teniu cargols?
Sí, sí. Doncs entenen, i en el següent, amb el següent protagonista doncs ens en parlarà, perquè crec que és un dels seus plats especials del restaurant Casal del FES. En uns instants saludarem el seu responsable,
aviam, que porti cargols,
que és el Gregori Pifarré. Una zona, per cert, en la que ens han dit que també són realment és un paradís per als amants de la ornitologia, no? De les aus.
Sí, 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 aquestes zones d'aquí, en fi, al capdavall del riu Set, ja, gairebé doncs, quan ja arribes al Segre i totes les plenes aquestes, i és un lloc que sorprèn, perquè després del Delta, en fi, el Delta és majestuós, però després del Delta és una zona molt interessant per observació d'ocells.
I tant. Doncs vinga, anem cap a fer una aturada gastronòmica, en aquest cas, en el Casal del FES. Ens rep el seu responsable, que és el Gregori Pifarré, que és el seu xef. Gregori, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Teniu cargols? Et trasllado la pregunta del Joan.
És el plat estrella que tenim.
La veritat és que sí, És un dels plats per als que se us coneix, no?, en el vostre restaurant, els cargols.
Bueno, i per la nostra cunya.
Mhm.
Però cargols cap de la setmana n'hi gastem molts.
La veritat és que sí. Explica'ns una mica la història d'aquest restaurant Casal del FES. Crec que tu i la teva filla, sou la Sara Pifarré, sou els, en fi, els conductors, no? Una mica, doncs, els que posen el segell de la filosofia del restaurant.
Sí, bueno, ma filla ja va començar des de ben joveneta, que li agradava la cunya. Quan jo feia algo ja estava en mi. I després va estudiar el cicle dels 5 anys aquí a l'Escola d'Hostaleria a Lleida.
Mm-hmm. I a partir d'aquí va aplicar els coneixements en el restaurant.
Sí, jo faig la cunya de tota la vida i ella, pues, en quan o fa algun pla de més elaborat d'una altra manera.
Mm-hmm. I es porten bé, s'entenen aquestes dues filosofies gastronòmiques, la cuina de tota la vida i la més moderna?
Sí. Sí, es pot fer combinacions molt boniques.
Mm-hmm. Anem a parlar una mica, doncs, d'algun dels plats. Ens deies, doncs, que els cargols, perquè no sé si feu diverses classes de cargols o un plat específic de cargols, una recepta, explica'ns. En aquest cas,
fem els caragols a la llauna.
Sí.
I després aquest any, perquè presentem també plats per l'Horta de Lleida, fem moltes coses per l'Horta de Lleida i vam presentar el que és la croqueta de calçots amb romesco i trufa.
Sí.
I després també vam presentar una croqueta de caragol.
Caram.
Que anava en una mica de ioli negre.
Aquí veig la mà de la Sara, eh? Sí o no?
Bueno, una mica...
Una mica dels dos. En aquestes terres del Segrià, una referència gastronòmica, aquest casal d'Alfés, si aneu per aquestes terres, doncs aquí teniu una, en fi, una referència doncs, que trasllada una mica l'essència gastronòmica d'aquesta zona, en la que es donen cita molts plats, no? El Cargols és un d'ells, és una de les especialitats d'aquest restaurant, però evidentment n'hi hauran d'altres. Quin altre plat podríem destacar de la vostra carta, Gregori?
Un plat que fa... ja fa 3 anys que ho vam presentar també per l'Horta de Lleida i així, és el risotto de calçot.
Uh-huh.
Que va sortir a TV Lleida i és un plat que també té molt èxit.
Sí.
Dintre de tota la gamma de plats que tenim i així... és un pla que a la gent li agrada i n'hi venem bastant.
Mm-hmm. Crec que ha estat una bona temporada de calçots. Parlo en passat perquè crec que ja s'ha finalitzat, no? Ja s'ha tancat
sí,
la temporada
ja s'ha acabat.
De calçots, però crec que ha estat un bon any, no?, de calçots.
Sí, nosaltres aquest any... crec que és l'any que més calçots han venut.
Mm-hmm. Per tant, feu calçotades, vosaltres, en el casal, sí. El casal d'Alfés. Mm-hmm. Doncs, amics, aquí sí. Teniu aquesta referència. Estan a la travessera de la bassa número 4, Alfés. Si voleu anotar el seu telèfon per reserves, aquí el teniu, el 973-13-65-16. 973-13-65-16. Estem parlant amb el Gregori Pifarré. És el responsable de cuina, juntament amb la seva filla, la Sara Pifarré, d'aquest restaurant Casal d'Alfés. Tinc un dubte. Buscant informació del teu restaurant, ens ha sorprès un element no tan gastronòmic, sinó més estructural del restaurant, que és un petit robot que teniu, o com a mínim... És cert, no?
Sí.
És que ho sabem tot,
Això va ser un capritxo de ma filla.
Doncs explica'ns el capritxo. De què es tracta quan parlem d'aquest robot?
No, van vindre... Bueno, tinc algo d'amistat amb el noi que porta la distribució dels robots aquests a Lleida.
Sí.
I va vindre a oferir-me-lo. M'ho va deixar de prova. A la filla li va agradar, perquè és una mica d'atracció quan venen crios i la gent...
A veure, expliquem bé les coses. Estem parlant d'un robot que ajuda a repartir i retirar els plats sí. De les taules, no?
Sí, perquè tu li apretes a la taula que vols que porto el menjar i t'ho porta, només el client ho té d'agafar d'allí de la bandeja i ficar-se-la sí. A la taula.
I es comporta bé el robot o no?
Sí, treu feina. Millor que les persones avui en dia.
Ai, si et senten els cambrers, s'enfadaran amb tu, eh?
Hosta, costa molt de trobar camarers bons.
Això és un mal comú, És un mal comú, Si ara ens estan escoltant companys teus del sector de la restauració, et deuen estar donant total la raó, Arreu de Catalunya, realment, doncs, trobar un bon cambrer... És una tasca complicada. Bé, doncs aquí teniu el robot, que fa una mica les tasques de cambrer en aquest restaurant. Home, pels petits, això deu ser una bona atracció, no?
Sí, els petits, a més, és molt graciós, perquè li toca les orelles, te conteste... és una atracció.
Uh-huh. Doncs, amics, aquí teniu aquesta proposta a les Terres de Lleida, Terres del Segrià, a la localitat d'Alfés, al restaurant Casal d'Alfés. Avui n'hem parlat amb el seu responsable, el Gregori Pifarré. Recordeu, estan a la travessera de la bassa número 4, en aquesta localitat d'Alfés. Telèfon de reserves, aquí el teniu, el 973-13-65-16. Avui, des de Terres Lleidatanes, tanquem aquesta edició de programa... Gregori, ha estat un plaer xerrar amb tu. Gràcies.
Moltes gràcies.
Que tinguis bon cap de setmana. Joan Pallarès, sí, bon cap de setmana a tu també.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, l'anchoa.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafèdenvíctor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem. Gràcies a tots per la vostra atenció, companyia i, sobretot, gràcies per escollir aquesta casa, Ràdio Estel, Catalunya i Andorra, per passar una estona aquest matí de dissabte. Res més que ho reflexioneu bé i tornem el proper dissabte a partir de les 11. Bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal.